Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'any passat, els Mossos d'Esquadra van detenir un home a Barcelona per les amenaces que feia des del seu domicili, des del seu balcó, concretament amb una escopeta a persones que anaven a l'oratori del Ramadà. Aquest és només un dels 270 casos de delictes d'odi per motius ètnics denunciats davant de la policia autonòmica durant el 2023, un curs en què els casos de discriminació per qüestions racials o de nacionalitat van créixer un 19% respecte al 2022. Aleshores, la xifra ja s'havia enfilat fins als 227 casos, molt per sobre de les 141 denúncies de 2021, el rècord fins aleshores. En dos anys, doncs, les denúncies per aquest tipus de casos pràcticament s'han doblat. Tot i això, els experts asseguren que Espanya no és un país racista en general, però sí que hi ha racisme, com la xenofòbia, el masclisme o també la homofòbia, entre altres factors que estan molt i molt relacionats. Un racisme que augmenta, malgrat que la societat espanyola, insisteixen, és de les més tolerants que hi ha a Europa. Aquests experts recorden que, per exemple, com es va gestionar l'arribada massiva d'immigrants a finals del segle XX i també al començament del XXI, o com, per exemple, en matèria social, els espanyols van impulsar la llei del matrimoni homosexual, això va ser l'any 2005, o la llei contra la violència de gènere el 2004. Mentrestant, Amnistia Internacional ha alertat aquests dies que la intel·ligència artificial agreuja diversos problemes socials i exigeix a la Unió Europea la prohibició de les eines que utilitzen aquesta tecnologia de forma, ells diuen que, perillosa. El sistema d'intel·ligència artificial han amplificat, asseguren, de forma molt flagrant el racisme i també les desigualtats. La societat espanyola, doncs, de fa dues dècades, es va caracteritzar clarament per una gran obertura cap a persones diferents, ja sigui per la seva raça, pel seu origen o també per la seva identitat sexual, que expliquen els avenços socials, però des de fa alguns anys aquesta tolerància alerta també que està a poc involucionant. Bona tarda, sóc Carlos Losada, com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Repassem ara notícies que són d'interès i d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Doncs vinga, Mar, explica'ns.
Doncs expliquem que la Guàrdia Civil ha detingut 7 ciberestafadors a Barcelona, Màlaga, València i Zamora per estafar més de 3 milions d'euros a víctimes, duplicant-los les targetes SIM dels telèfons mòbils, suplantant la identitat de les víctimes. Un cop aquesta es quedava sense servei telefònic, accedien a la seva informació personal i la suplantaven a les xarxes socials, en comptes de correu electrònic i especialment a la banca digital. I els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, han detingut un home de 24 anys per suposadament robar amb violència i intimidació a un taxista. Els fets van tenir lloc diumenge a la matinada, quan la víctima havia recollit a Salou un passatger per traslladar-lo a Tarragona i aquest el va amenaçar amb un ganivet per robar-lo. Els Mossos finalment van interceptar el lladre després que el conductor aturés el cotxe i fugís corrents. I atenció, perquè porten a Fiscalia les obres dels nous accessos al port de Barcelona, perquè s'estan fent en uns terrenys contaminats. L'entitat ecologista Depana calcula que hi poden haver 300.000 tones d'abocaments il·legals de cromites i altres metalls pesants. I expliquem també que han estat adjudicades les obres d'una bassa de laminació per millorar el drenatge de la carretera C42 entre Tortosa i l'Aldea. Els treballs tenen un import de prop de 600.000 euros i s'executaran, diuen, en 5 mesos. I a tot això també hem sabut de que l'Hospital Clínic ha estat el primer hospital d'Espanya a extirpar tumors de l'oïda mitjana a través de cirurgia endoscòpica. Un estudi demostra que la tècnica és segura i eficaç en la fase inicial i redueix el temps d'hospitalització. Avui, però, acabem informant de que el carnet de família monoparental ja està disponible en format digital des d'aquest dijous. Les famílies monoparentals reconegudes de Catalunya ja el poden descarregar en els seus dispositius mòbils i la iniciativa afecta a prop de 70.000 famílies i fa més còmode l'accés als avantatges i prestacions.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dijous que ens dona ja peu a enfilar la recta final també d'aquesta setmana, que acabarà amb unes temperatures més pròpies del mes de juny que no pas del mes d'abril. S'enfilaran de valent, sobretot el cap de setmana, màximes que es mouran entre els 24 i els 29 graus, o fins i tot podrien tenir alguna temperatura d'uns 30 graus a les comarques de l'interior, a la Plana de Lleida. Predominarà algunes bandes de núvols prims i algunes boires a tocar del mar, però en general el temps serà, de cara als pròxims dies, molt primaveral. I ara és el moment de conèixer com està la xarxa viària amb la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació a l'autopista P7. Hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit nord per tasques de reparació a la via arran d'un camió incendiat aquesta matinada que ja s'ha pogut retirar. Hi ha 4 quilòmetres de retenció en aquest tram. A la mateixa autopista P7 hi ha 3 quilòmetres de retenció de l'Ametlla de Mar al Perelló en sentit sud per unes obres que tallen un carril. Encara a la P7 hi ha un carril tallat a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Tarragona per retirar un camió accidentat de la calçada. Això provoca 5 quilòmetres de retenció des de l'Ametlla de Mar. A la C60 hi ha Quart Gentona en sentit Mataró. També comentar-vos que la carretera BB-1489 està tallada al Figaró Montmany en sentit est d'entrada d'aquesta població per retirar un camió accidentat. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, la B20 hi ha retencions entre Collserola i la Vall d'Hebron en sentit Besòs, i a la ronda litoral, a la B10 hi ha retencions una franca al port i l'antitud de Bon Pastor en sentit Besòs i l'antitud de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Drac. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2:15 comença, sembla ser, reconduir-se la crisi dels 69 creueristes bolivians i sense visat que van arribar ahir al port de Barcelona en el vaixell Harmonia de l'empresa MSC amb 1.500 passatgers. Els ciutadans bolivians, entre els quals hi ha 14 menors, han pogut desembarcar en una zona de trànsit del port i s'han iniciat els tràmits d'estrangeria. El creuer s'ha salpat del port barceloní cap a Itàlia, mentre que els ciutadans bolivians han estat traslladats a un altre creuer de la mateixa companyia a l'espera de resoldre la seva situació legal, ja que no disposaven d'un visat vàlid per entrar a l'espai Schengen d'Europa. Busquem ja l'última hora sobre aquest episodi amb el Mar Puerto des del mateix port de Barcelona. Mar, molt bona tarda.
Bona tarda. Sí, segons ha informat la delegació del govern d'Espanya a Catalunya, MSC ha posat a disposició un segon vaixell provinent de Livorno, Itàlia, per tal que el grup de bolivians poguessin tornar a embarcar i disposar d'un espai per realitzar els tràmits d'estrangeria corresponents. Això és el que deia un dels passatgers un cop solucionat, sembla ser, el problema.
Los bolivianos bajaron todos y recibimos ahora una comunicación de la ponte de comando que pocas horas podremos salir con el barco de Barcelona y seguir viaje. Entonces, a principio la situación se solucionó.
No obstant, aquesta situació ha comportat tot un allau d'indignació entre els que es trobaven al creuer i molts d'ells es mostraven molestos.
Nosotros perdemos una parte muy importante de nuestro crucero, que era justamente el motivo que yo y mi esposa venimos de Brasil para visitar Grecia y Croacia, porque los otros países ya conocemos. Y acá los pasajeros están todos muy aborrados y deberán ingresar en la justicia también para pedir alguna indemnización.
A tot això, el govern també ha informat que els tràmits ara es faran, això sí, per la via d'urgència.
Gràcies, Mar. No hi haurà noves restriccions d'aigua de cara a aquest estiu. El govern ha explicat aquest matí, després de la reunió de la Comissió Interdepartamental sobre la sequera, que les abundants pluges de Setmana Santa han fet augmentar les reserves dels pantans, però s'ha acordat mantenir les mesures que contempla l'emergència per sequera. El que també s'ha avançat és que no es passarà a la fase 2 d'aquesta emergència, per tant, queda descartada l'arribada de vaixells amb aigua potable des de la Comunitat Valenciana. A banda de les abundants pluges, el govern ha volgut destacar les força de la ciutadania, ja que el passat mes de març es va produir una reducció del consum del 10% respecte al mateix mes de l'any passat. Escoltar les explicacions del govern català, la Yolanda Canales.
Els embassaments es troben al 17,8% de la seva capacitat quan fa un mes van arribar a baixar a gairebé el 14%. Les darreres pluges han alleugerit la situació, però segons la portaveu del govern, Patricia Plaja, són insuficients per canviar a un escenari amb menys restriccions d'aigua. I en aquest sentit ha destacat la corresponsabilitat de la ciutadania, perquè davant la sequera extrema ha reduït el consum d'aigua un 10% des de març en comparació amb l'any anterior. I davant aquesta situació una mica més optimista, el govern ha deixat la porta oberta a que puguin obrir les piscines municipals durant l'estiu, un escenari que ara com ara no preveu el pla de sequera. Però es pot estudiar que es considerin refugis climàtics. Ho explica el secretari general d'Acció Climàtica, Josep Vidal.
És evident, ho estem contemplant principalment perquè els municipis ens ho han fet arribar, però també perquè entenem que en l'estadi d'emergència climàtica també a l'estiu és evident, igual que em sembla que va passar l'any passat, doncs que haurem de preveure refugis climàtics i per tant això s'està treballant. No és que ho tinguem, diguéssim, no enfocat, està bastant treballat amb, amb la federació i l'associació.
També en relació amb els ajuntaments, el govern ha detallat que fins ara ha obert 143 expedients per superar les dotacions d'aigua establertes. D'aquests se n'han resolt una trentena i fins a 24 ajuntaments han pagat la sanció imposada. A més, l'executiu ha expedientat una vintena d'empreses per consumir més aigua de la permesa.
Aquesta és la cara positiva. Al parlar de la sequera, la negativa ens situa a l'Alt Empordà, a les comarques de Girona. I és que el sabotatge que han sofert tres pous que havien de garantir l'abastiment d'aigua de boca aquest estiu encara més potència els llums d'alarma en moltes localitats altempordaneses. El sabotatge ha deixat els pous inservibles, mentre que els Mossos ja estan investigant els fets amb el punt de mira posada en una part del sector de la pagesia empordanesa. Sergi Tor, què diuen els ajuntaments afectats a les portes de la temporada turística?
Doncs hi ha molta indignació perquè es considera que els atacants van actuar amb premeditació. Coneixien on estaven els pous i la seva única intenció era inutilitzar-los i, per tant, a fer perdre aquesta aigua que representava el 7% del consum de les poblacions afectades. Són una desena de municipis, entre ells Cadaqués, Llançà, Roses, Castelló, Selva de Mar, el Port de la Selva o Còlera. Alguns d'ells es troben actualment al nivell 2 d'emergència per sequera. L'alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, acusa a COPE Catalunya de mala fe als assaltants.
Jo penso que ha estat una cosa de molta mala fe. Les conseqüències que té ja no és només de l'impacte econòmic que pot tenir per ser un poble, doncs, o uns pobles turístics, sinó per la pròpia població. Aleshores, quan el fet de que fins i tot un dels pous sembla ser que no podrà ni tornar-se a reutilitzar, doncs perquè s'hi han abocat ferros, doncs, o substàncies, crec que és un acte de molta mala fe.
El Consorci d'Aigües de la Costa Brava, que gestiona els tres pous, ha denunciat els fets davant els Mossos d'Esquadra. Els fets van coincidir amb la protesta que pagesos, a pocs metres d'aquest punt, van fer precisament per denunciar la gestió negligent de l'ACA i alertar de la salinització de l'aqüífer Fluvià Muga amb el bombament d'aquests tres pous. L'alcaldessa de Llançà recorda que la pèrdua del 7% del subministrament d'aigua en el context actual té una afectació important.
Doncs molt, perquè en certa manera aquesta aigua, malgrat que si no ho tinc entès malament, era un 7% doncs, de la quantitat d'aigua que proveïa doncs, en l'edar d'Empúria Brava, doncs d'una manera o d'una altra és aigua de menys que també disposarà el poble de Llançà.
És el Consorci d'Aigües de la Costa Brava que haurà de buscar les alternatives i admeten que la situació es complica pels pròxims mesos coincidint amb la temporada turística d'aquestes poblacions.
Problemes amb l'aigua, amb la sequera a la comarca de l'Alt Empordà, problemes encara entre els funcionaris de la Generalitat, funcionaris de presons de la Generalitat i la Conselleria de Justícia, uns problemes que encara persisteixen arran de l'assassinat de la cuinera Núria en el centre de Masenrica. Aquestes diferències entre uns i altres, doncs avui s'han fet més evidents que mai. Aquest matí uns 80 treballadors de Brians 1 i 2 han bloquejat l'entrada de les dues presons en protesta per la negociació que els sindicats han iniciat aquest matí amb el Departament de Justícia. Els funcionaris de les dues presons asseguren que no se senten representats en aquesta negociació perquè els sindicats s'han saltat la línia vermella més important, diuen, la petició de dimissions. Amb ells a parlar la Mara Rodríguez.
Doncs bé, Carlos, continua l'atenció a les portes de les presons. Uns 500 funcionaris protesten en contra de la negociació iniciada entre els sindicats i el Departament de Justícia, ja que asseguren que els primers van actuar de manera unilateral. El Roberto, funcionari de presons, ha assegurat que ja no confien en els sindicats.
Los funcionarios y las funcionarias han dejado de confiar en los sindicatos. No los consideramos unos interlocutores válidos y unos negociadores válidos con la administración. Los funcionarios, evidentemente, hemos dicho basta.
La reunió va acabar amb dues taules de negociació que, segons el Roberto, no són gens vàlides.
Que iban a tomar una serie de medidas urgentes, etcétera, etcétera, para disminuir las agresiones a los funcionarios. Ese acuerdo que se firmó y que se planteó como un hecho grandilocuente, grandioso, no ha hecho sino que aumentar las agresiones. Los funcionarios y funcionarias queremos soluciones, queremos llegar a nuestras casas y poder ver a nuestras familias.
Els funcionaris es mostren en contra de qualsevol negociació si la Generalitat no destitueix Ubasar i Calderó. Mentrestant, asseguren continuar amb les protestes fins al final.
La reunió d'aquest matí ha sigut la primera sobre aquesta seguretat a les presons. Ha acabat amb molt poques concrecions. Els sindicats han criticat que Justícia no proposi noves mesures. Els sindicats, concretament el CESIF, ha fet una intervenció molt breu, ha explicat les seves propostes i després ha marxat d'aquesta trobada, com dèiem, entre els sindicats de presons i el Departament de Justícia. Catalunya és una comunitat racista? Les dades de sorracisme indiquen que sí. En dos anys, les denúncies per aquest tipus de casos pràcticament s'han doblat. El darrer informe, referit a l'any 2023, afirma que es van denunciar davant els Mossos 270 casos de delictes d'odi per motius racials o de nacionalitat, quasi bé un 19% més que el 2022. Tot i això, els experts diuen que globalment a Espanya no som racistes, però sí que alerten que els últims anys han crescut els episodis d'intolerància, malgrat que la societat espanyola és una de les més tolerants d'Europa. Úrsula Ruiz, que és advocada de sorracisme, ha analitzat amb el Sergi Tor com està el termòmetre del racisme a Catalunya, que apunta, lamentablement, a una temperatura elevada.
Sí que hi ha increment de les denúncies de racisme a Catalunya. L'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre 270 denúncies de casos de delicte d'odi per motius ètnics o de discriminació per nacionalitat. És un augment de gairebé el 19% respecte a l'any anterior. El total de víctimes de les denúncies presentades va ser de 347 persones, amb 38 menors d'edat. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, Úrsula Ruiz, advocada del Servei de Denúncia de Sorracisme, ha explicat les situacions que estan provocant més denúncies.
Aquest any hem rebut més denúncies per la denegació d'accés a drets socials, denegació a l'educació, la denegació a la sanitat, la denegació a l'habitatge, la denegació al padró, doncs a tots aquests drets que les persones han de gaudir, i de fet és una obligació de les administracions públiques, no?, de proporcionar i assegurar el gaudi i la materialització d'aquests. I és la categoria on hem trobat més denúncies.
L'entitat considera que sempre s'ha de posar al centre de tot a la víctima i les conseqüències de l'atac rebut, ja sigui físic o verbal. Úrsula Ruiz enumera les primeres accions que es fan a la víctima per protegir-la.
El nostre primer objectiu és reparar a la persona i restituir el dany. Per tant, primer escoltem, preguntem què necessita i a partir d'aquesta necessitat nosaltres intentem formular un pla de treball per tal d'arribar a aquesta restitució al màxim d'efectiva possible, no? Perquè, òbviament, després de viure una discriminació o una violència racista, doncs parlar d'una reparació plena és molt complicat, no?
Es destaca que aquest augment de les denúncies presentades no reflecteixen la realitat, perquè, segons l'Agència de Drets Fonamentals Europeus, es denuncia únicament un de cada 10 casos. De les denúncies presentades a Catalunya, els Mossos d'Esquadra han pogut resoldre el 76% dels casos amb la detenció o identificació dels autors.
Ja ho heu escoltat, els delictes d'odi per racisme no paren de créixer. En només dos anys s'han doblat les denúncies a Catalunya. Una mostra d'aquest increment d'actituds racistes el trobem també en el món de l'esport. Ho volem parlar ara. D'aquí uns segons et presento el protagonista. Recordar-te només que el passat cap de setmana vam viure dos episodis de racisme al futbol professional, al camp del Getafe i al camp del Sestao. Però també hi ha exemples de racisme als camps de futbol més modestos, per exemple, aquí a Catalunya. Saluda el Bolai. Bolai, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ell és jugador de la Bisbalenca, de la Bisbal d'Empordà, que va viure un episodi de racisme no fa pas gaires setmanes al camp de la Vidrarenca, a la localitat de Vidreres. Bolai, explica'ns una mica com van anar els fets d'aquest episodi de racisme que vas haver de suportar.
Bueno, Tot va venir perquè ells ens van fer un gol i la celebració va ser l'últim minut i hi havia molta adrenalina i ells van celebrar el gol a la nostra banqueta. I realment jo no sé el que va passar allà, perquè jo vaig anar a buscar la bola i a veure si podíem revertir la situació. I bueno, el seu entrenador estava allà i no marxava, i llavors jo vaig anar i amb un to poc amigable jo li vaig dir que fotés el camp d'allà, que no pintava res allà, a la nostra banqueta. I va ser quan ell em va contestar que, bueno, no sé si el dia el comentari que em va fer el promociono, perquè poder hi ha gent que no el sap i poder a partir d'ara el podria fer servir, no? Però equival a que el que, si jo li vaig dir que no pintava res en allà, pues ell em va dir el mateix.
Ja.
Però una altra finalitat.
Val, val, val. Vull dir, que agafessis les maletes i que t'anessis al teu país, és el que et va dir aproximadament, no, Bulai?
Gratuïtament.
Oh, que personatge. Per cert, després d'aquests fets i de tot el que et va dir, has rebut alguna disculpa per part d'aquest personatge, d'aquest senyor?
Bueno, jo quan es va acabar el partit, bueno, és que de fet quan m'ho va dir, jo no vaig sentir ofensa.
Yeah.
No vaig sentir ofensa perquè el que vaig fer va ser dir-li que quan s'acabés el partit que m'ho explicaria. Realment volia que m'ho expliqués perquè, sincerament, a mi aquesta gent no farà que jo deixi de dormir.
Clar.
És un comentari, com molts altres, inapropiat. I jo, sincerament, l'únic que vaig fer va ser dir-li que quan s'acabés el partit que m'ho explicaria. I jo, quan es va acabar el partit, el vaig buscar i ell no va sortir, no, d'això. Jo em vaig dutxar i quan vaig sortir de la dutxa hi havia, no sé, 15 o 20 policies en allà i jo no, realment, com vaig arribar a la policia vaig quedar parat perquè, hòstia, què ha passat, no? I
el que va... Com si haguessis fet alguna cosa a tu, no?
Exacte. El que va passar és que jo havia sigut el dolent de la pel·lícula. D'aquesta manera, com que jo havia tingut un to agressiu amb aquesta persona, no sé. I sí que és veritat que hi va haver dos policies que van estar presents durant tot el partit, que aquests són els que van empatitzar més amb mi i són els que em deien, no en trauràs res, tranquil, o fins i tot me deien, si vols fes una denúncia, que jo deia que no serviria de res, perquè ja n'he fet d'altres i no serveixen de res.
Això vol dir que t'has trobat amb altres episodis racistes també en altres camps de futbol, d'aquestes categories inferiors,
sí,
no?
Sí, m'hi he trobat, sí. No vaig aconseguir parlar amb aquesta persona aquell mateix dia. Quasi t'haig de dir que la policia m'acompanyava a marxar a casa.
Ja. I escolta, i per les teves...
Em van proposar escoltar-me, però jo vaig negar que ja podia marxar sol.
I per les teves vivències en els camps de futbol, en aquest cas de les comarques de Girona, tu creus que han augmentat els casos de racisme en el futbol en general? Ho dic ja, els exemples que hem viscut recentment, a Getafe o Sestao, però el teu també és un bon exemple. Ha augmentat els casos de racisme amb insults i manca de respecte cap a la persona?
Jo crec que hi va haver una temporada que va baixar, però jo crec que ara torna a estar bastant promocionat i bastant gratis fer qualsevol tipus de comentari. No sé, jo personalment, jo he viscut les meves experiències, però jo sóc una víctima, però no sóc un afectat, perquè a mi no, realment em sento... Bueno, estic arrelat aquí, vaig néixer aquí, ho tinc tot aquí, per tant, que em diguin el que vulguin, perquè... jo ja sé
sí, sí, tot sóc. Tu pots ser d'un altre color de pell, però et consideres igual de català, igual d'espanyol que qualsevol altre. És la teva reflexió.
Però sí que m'indigna perquè hi ha gent que no s'ho agafa així. Jo, per exemple, jo he sigut entrenador i he estat entrenant el meu germà i jo he sentit com li han dit al meu germà i com el meu germà sí que s'ha ofès. I es va capjaure i a mi això sí que em va saber greu. Perquè, hòstia, no n'hi ha per això, saps?
No n'hi ha. Evidentment. Bulai, acabem ja. És un reflex de com està la societat, tots aquests episodis de racisme que bueno, tu has viscut i s'estan veient últimament?
Bueno...
Depèn de la persona, no? Depèn de la persona, també, no?
Sí, molt poc. Jo et dic que d'on soc, d'aquí a la Bisbal, la gent em coneix des de petit i em sento bastant acceptat a la societat i jo sóc, de fet, sóc el primer que fa, quan toca fer humor, però sí que m'he sentit algun cop que m'han volgut ofendre amb el color de pell o amb l'ètnia, però ja t'he dit que jo no sóc una víctima, no sóc un afectat.
Molt bé.
Ho trobo supertrist perquè cadascú és com és i res donarà motiu a que la teva ètnia o el teu origen sigui motiu d'ofensa.
Bulai, moltíssimes gràcies pel teu testimoni. Esperem que aquests episodis de racisme doncs vagin desapareixent dels camps de futbol i de la societat en general i que no s'hagin de repetir escenes com la que tu vas viure a Vidreres o com les han viscut últimament en altres camps de futbol. Bulai, moltíssimes gràcies per atendre's. Bona tarda.
A vosaltres. Merci. A vosaltres. Bona tarda.
D'aquí un parell de minuts seguirem parlant de futbol, en aquest cas de futbol que ens que afecta els veïns de del futur estadi del Futbol Club Barcelona, com han rebut aquesta autorització de l'Ajuntament que permetrà doncs, que les obres del futur Camp Nou s'allarguin fins a la mitjanit i també durant els dissabtes. D'aquí dos minuts, els escoltarem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hay nombres sin líos como Uni Ceja porque es una única ceja. O Gana Energía. Gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía. El ahorro sin líos.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Fujitsu.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
Recuerda, 20% de descuento en aire acondicionado Fujitsu en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-39-30.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara van a fer les obres del futur estadi del Barça perquè aquestes obres, que si estan fent, podran allargar-se fins a la mitjanit i els dissabtes durant un mes. Ho ha autoritzat l'Ajuntament després d'arribar a un acord amb el club i algunes entitats veïnals de les Corts. Els afectats volen que els treballs s'acabin el més aviat possible, excepte en aquest acord amb resignació. Pablo Sánchez, del costat del futur estadi del Futbol Club Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Aquí al barri de les Corts els veïns han acceptat aquest canvi d'horari i estan disposats a assumir aquestes molèsties per tal que les obres acabin com més aviat millor. Les queixes dels veïns són principalment pel soroll i pel pols que aixeca les obres.
Bueno, lo único que se queja a los vecinos es del polvo y el ruido, lo único que se queja. Y aparte, como no se puede regar ni limpiar, casi literalmente con agua, pues hay que fastidiarse un poco.
Els treballs que faran els obrers a partir de les 8 de la nit fins a les 12 seran tasques silencioses com, per exemple, pintar o treballs de cablejat. També es faran controls de contaminació acústica i lumínica durant aquesta franja horària per comprovar que no es produeixen molèsties als residents. Això provoca que els veïns dins del que és dolent no vegin tan malament aquesta remodelació de les jornades.
Si acaba antes, crec que és mejor. Crec que està mejor. Si no están haciendo mucho ruido, pues los, si hay niños intentando dormir aquí, bien, mejor, bien, bien, bien.
Els treballs que necessiten maquinària s'allargaran 2 hores més del que es tolerava fins ara, des de les 10 del matí fins a les 8 de la nit durant els dissabtes. Una mesura que ha provocat agitació entre els veïns, però tot sigui per sortir com més aviat del mal son de les obres.
Gràcies, Pablo. Avui t'explico la història de l'Àngel i l'Ester, que van perdre el seu fill de 15 anys per una parada cardiorrespiratòria. Ells dos van posar en marxa una associació relacionada amb la mort sobtada per evitar episodis tan durs com el que van viure amb el seu fill. Ells han muntat uns tallers per com reaccionat davant d'una parada cardiorrespiratòria. De com funcionen aquests cursets, o tallers, com vulgueu dir-hi, n'ha parlat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra la Margarita Ribas, que hi ha participat. Iolanda Canales, què us ha explicat?
Només un 10% de la població sap com s'han de fer les maniobres de reanimació en cas d'una aturada cardíaca, i en aquests casos el temps de reacció és fonamental. Per això, per actuar ràpid, es fan tallers on es donen nocions bàsiques per reconèixer d'entrada si hi ha aturada o és un simple desmai. Si respira o no l'afectat és la diferència. I a partir d'aquí, saber fer aquestes maniobres o fer servir un desfibrilador automàtic. La Margarita ha assistit a alguns d'aquests cursos i explica com actuar.
Llavors, el mecanisme és com veure si realment el moviment del pulmó o l'alè veus que respira, bueno, tranquils, i llavors aquí tens un altre mecanisme de posar la persona en una posició de seguretat, i llavors 112. Que la persona no respira i està inconscient, aturada. Llavors sí que tens que començar a fer el massatge cardiorrespiratori, i si tens un DEA, doncs aplicar-lo i ja està.
La Margarita recomana totalment els cursos, que duren una hora aproximadament, perquè les indicacions són molt clares i els fa un professional sanitari. Al final diu, quan va pel carrer, va amb tranquil·litat perquè sap que pot actuar en cas de problemes.
Vas pel carrer, com vols ser una mica una heroïna a vegades, i penses, no és que desitgis que a ningú li passi res, no? Però una mica, no sé, a la mínima que veus alguna cosa, t'acostes perquè penses, no, és que jo igual ja puc ajudar aquí, m'entens? Ja treus el nas com per dir, no, és que jo ja sé, perquè tinc i puc identificar perfectament l'aturada cardiorrespiratòria d'això que deia d'un petit espai o d'un mareig o... Vull dir que no cal ser metge.
I la clau és això, els minuts compten i molt a l'hora de salvar vides si hi ha aturada cardíaca.
Els minuts compten, però... Bueno, vitals. És salvar una vida o no salvar-la.
La mort sobtada cardíaca és més freqüent del que pot semblar. Cada any a Espanya es produeixen uns 30.000 casos. I si tenen lloc al carrer, les possibilitats de sobreviure es redueixen a un 10%, precisament perquè no s'actua a temps.
I ara puc parlar amb l'Esther Costafreda, que és la gerent de l'Associació de Síndrome Arrítmic Relacionat amb la Mort Súbita. Esther, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Estem parlant avui d'aquesta associació que vau crear vosaltres, producte d'una, d'entrada, d'una vivència lamentable, trista, que vau viure tu i el teu marit. Ens pots explicar una mica què us va passar i què us va motivar a crear aquesta associació, Esther?
Sí, mira, t'explico. Nosaltres no sabíem res d'aquestes malalties, d'aquests síndromes arrítmics que estan relacionats amb la mort sobtada, però ara fa 10 anys, quan el meu fill tenia 15 anys, va morir un dia de mort sobtada. Se'n va anar a dormir i no va despertar sense que nosaltres poguéssim fer res i sense que nosaltres sapiéssim res d'aquest tipus de malalties, que són unes malalties que afecten a l'estructura del cor i a l'electricitat del cor. Estan dividides en dos grups, són dites miocardiopaties i canalopaties, i tenen una característica molt desgraciada que justament és aquesta, que moltes vegades no donen cap símptoma i comencen amb la mort sobtada d'un jove o d'un nen a dintre d'una família, perquè a part estem parlant de malalties de tipus genètiques. Vull dir que a part de que se't pugui morir algú, com ens va passar a nosaltres, un fill o una filla, és possible que hi hagin altres persones a dintre de la família que estiguin afectades, a les que se'ls ha de fer una revisió mèdica per detectar si també tenen aquestes malalties i en aquests casos poder prevenir.
Molt bé.
No?
Des d'aquell moment dramàtic, Esther, esteu volcats en conscienciar a la gent de com s'ha d'actuar davant d'aquest tipus de malaltia. Aviam, què cal fer, com hem d'actuar davant d'una aturada cardiorrespiratòria com la que li va passar al teu fill i a la que esteu volcats ara en aquesta associació, Esther?
Mira, nosaltres és que ara que va sortir aquest article sobre superherois, una de les activitats principals que fem, però en tenim bastantes i molt enfocades a pacients, però una específicament és la d'aconseguir revertir el fet de que hi hagin morts sobtades. Per tant, què volem fer? Formar a la població perquè així puguem disminuir els números de morts sobtades. Llavors, què fem? Per un costat, fem tres tipus de formacions. Tenim formacions per la població en general, que tenim obertes a qualsevol persona que es pugui apuntar, però també tenim formacions per escoles, un programa d'escoles cardioprotegides en les que oferim tallers gratuïts a les escoles, als alumnes de primer, de batxillerat i de cicles formatius, perquè en un format d'una hora i mitja aprenguin a reconèixer i a actuar davant d'una aturada cardíaca o una mort sobtada. Uh-huh. Estem parlant de la primera causa de mort en un país occidental. I que estem parlant de 1.000 persones que moren a Europa cada dia per una aturada cardíaca. A Catalunya només 10 persones cada dia. Vull dir que ens podem trobar molt fàcilment qualsevol de nosaltres, perquè, a més, passen el 80% fora de l'àmbit hospitalari. Vull dir que hem d'estar tots formats per saber actuar. Però després, a part, tenim un programa específic, que és el d'Entitats amb Cor, en el que oferim aquest tipus de formacions a les empreses, també, perquè puguin formar els seus empleats en un format de 2 hores. En 2 hores, nosaltres, sempre amb un instructor oficial del Consell Català de Ressuscitació, els hi expliquem totes les maniobres, tot el que han de fer, com fer una reanimació cardiopulmonar, com reconèixer si aquesta persona està aturada, si respira, si no respira. Mm. A més, els hi expliquem també com funciona un desfibrilador.
Yeah.
I a part, els hi diem que realment els primers en actuar som nosaltres. Tenim 5 minuts
perquè aquesta
persona... Clar,
5-10 minuts, el màxim 10 minuts. Si passem dels 10 minuts, malament, no, Esther?
Malament, però tu pensa que tu, des de que ho veus, truques al 112, al servei d'emergències, i ells com a poc trigaran 8 minuts a arribar, com a poc.
Si tot va bé.
Per tant, si tot va bé, exacte. Clar. Aquests 8 minuts són importantíssims perquè aquesta persona pugui reviure, ressuscitar, clar, i sense cap tipus de dany cerebral.
Perquè,
no?
Aviam, Estela, ara també hi ha a per tot arreu, a metros, centres comercials, els DEA, no?, que són aquests desfibriladors automàtics. Això és un bon recurs per salvar el primer moment, Esther?
Sí, és molt bon recurs, però, com diem sempre a les nostres formacions, està molt bé que siguem molt cardioprotegits i tinguem molts aparells al voltant, però si ningú els sap fer servir, llavors, clar, el més important és explicar com s'utilitzen, què s'ha de fer i perdre-li la por, també, perquè al final l'aparell és el que et dirà el que has de fer.
Impressiona
molt,
no?
Sí, a la gent li impressiona molt. Però quan fas aquest tipus de taller, perds la por. O sigui, te n'adones que al final amb les nostres mans podem salvar una vida. Tots sortim de casa cada dia amb un mòbil, i són les dues úniques coses que necessites, mans i mòbil.
Jo tinc una xifra de que un 10% de la població a Espanya, el global tot Espanya, doncs només saben fer aquestes maniobres de reanimació. És molt poca xifra.
És molt poc.
I per això tu comentaves aquests cursets, sobretot a les escoles, que és el futur, no, Esther?
Exacte. El futur, les escoles, però després també les empreses, perquè també les empreses tenen igual un desfibrilador, han fet una formació igual a un grup petit dintre de l'empresa, però són empreses on igual aquestes persones que estan formades no hi seran el dia que passi.
Sí, sí, sí.
I s'ha de fer expansiu al màxim de població possible.
Molt bé, doncs, Esther Costafreda, gerent de l'Associació de la Síndrome Arrítmica Relacionada amb la Mort Sobtada, gràcies per atendre'ns, enhorabona per aquesta iniciativa, que tingui molt d'èxit, perquè val la pena que tothom sàpiguem què fer quan un company de feina o una persona que ens trobem pel carrer amb una patologia com aquestes, el puguem ajudar a reviure. Esther, moltíssimes gràcies i felicitats per la iniciativa.
Gràcies a vosaltres.
Ja està aquí el Joan Ballón. I Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Esports Cope 3 i 5, titulars.
Doncs mira, estarem amb l'actualitat del Barça, escoltarem l'última declaració d'amor de Laporta a Xavi, ets la llum que il·lumina el barcelonisme, li ha dit, també estarem amb l'última hora esportiva de l'equip, que de moment encara Pedri i De Jong no s'entrenen amb el grup. Estarem amb les novetats del cas Rubiales i del procés electoral a la Federació Espanyola de Futbol. El Quique Iglesias, en clau espanyol, ens explicarà si Bradwaite podrà jugar o no al partit de diumenge contra l'Albacete, i parlarem també de bàsquet, que avui el Barça té un partit important d'Eurolliga al Palau Blaugrana aquest vespre, Barça-Maccabi, el Barça que està lluitant per acabar la fase regular de l'Eurolliga entre els quatre primers per tenir factor camp a favor en els quarts de final.
Gràcies, Joan. 3 i 5 Esports Cope a la cel de Linterna, avui amb el Ricard Álvarez. Bona tarda, Ricard.
Bona tarda, Carlos.
Titulars de la Linterna, ràpid.
Doncs mira, seguirem parlant de la reanimació amb un monitor, i també parlarem del tema de si Catalunya hi ha racisme, i ho farem amb la raça gitana i la seva entrada a la universitat.
Molt bé, tot això a partir de les 7. Bon programa, Ricard.
Gràcies.
Continua migdia COPE. Pilar García Muñiz segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Bona tarda. Bona tarda.